arribat a 3:15 d'11.
I mira, i va molt bé perquè si estem traumatitzats d'alguna cosa tenim una neuropsicòloga aquí.
I tant que sí. Lorena Grau, què tal? Molt bon dia.
Que ens ajuda, que ve a parlar d'altres temes, però escolta'm, que sempre va molt bé. I és un tema que sempre dic, hem d'anar als professionals, perquè a tots ens va molt bé, La gent li fa com por, no? No li fa com vergonya que no ens han de fer explicar cada cop que l'han obert per dins, però sembla que això d'anar al psicòleg o anar a professionals que ens ajudin no ens agrada.
Doncs mira, va molt bé. Jo us ho recomano moltíssim.
Costa, eh?
Us recomano molt, molt, va molt bé. Per cert, que el tema del procés, hi ha molta gent que l'ha hagut de gestionar a través de...
Sí, és que tot al final és saníssim. Vas i els professionals t'ajuden.
Jo ho aconsello moltíssim.
I si no va amb una, va amb una altra, oi que sí?
Jo penso que en qualsevol moment de la nostra vida hi ha etapes que és necessari, no? Demanar al millor una ajuda externa que et pugui donar una perspectiva diferent i acompanyar-te en un procés, donar-te les estratègies que necessites, no?
Sí.
Penso que no és...
I què ho fa que a vegades t'obres més amb gent que no coneixes, no? És curiós, no?
Que de fet no hi ha prejudicis, no? A vegades et trobes amb gent que comparteixes una mateixa problemàtica i això fa que la gent se senti molt més a gust perquè no hi ha una experiència prèvia, no et coneixen personalment i això facilita bastant.
No portes etiquetes. Quan vas a un professional... No portes les etiquetes de sempre. I amb una mica està molt bé per descarregar-te, però vas amb un professional i primer s'aïlla, no? I ho veu d'una manera diferent, o sigui que va molt bé. Igual quan, doncs, amb aquesta tasca que fan des de l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital, que la Lorena és una de les professionals que hi treballa, donant suport tant a malalts com a familiars, no? I que hem dit que, doncs, periòdicament vindrà aquí a parlar-nos del que fan, perquè està molt bé donar divulgació i, a més, segur que hi ha moltes coses de les que parlem aquí que serveixen a les persones que ens escolten. I avui parlem d'una xerrada que feu dijous, no?
Sí,
quin és el títol?
La xerrada serà la comunicació com a eina de convivència.
Oh, genial. La comunicació, eh?
Imprescindible, eh? Allò que a vegades ens maca una miqueta, eh? I tant, i tant.
I més amb aquest tipus de dificultats, no? Amb les malalties neurodegeneratives, és important conèixer molt bé, no? A part de tota la part cognitiva, no? Doncs que aquestes persones necessiten poder una manera molt més directiva de com els hi comuniquem les coses, amb una delicadesa, amb una tranquil·litat, perquè són persones molt sensibles i això és important.
Parles de comunicar amb una persona una malaltia, en aquest cas?
De com
se'ls diu, no?
Exacte, en els processos de... Bueno, en les demències, en els processos de neurodegeneratius, és important des de, clar, donar eines també a la família moltes vegades, que amb la sobrecàrrega, no? com a cuidadors, doncs a vegades no tenen estratègies o a vegades comuniquem les coses d'una manera que no ens donem compte, la comunicació verbal tant com la no verbal, no? I el tenir estratègies per poder comunicar les coses d'una manera diferent, a vegades, doncs, bueno, sempre ajuda molt, i més amb aquestes persones, no? Que a vegades, pues, això, reben a lo millor les coses com una agressió, com si els estiguessin recriminant alguna cosa, no? Com per exemple, no? Amb el tema de la memòria, doncs, frases com per exemple, no te'n recordes?
Sí. Sí,
no?
Sí.
Que a vegades sense voler fem aquestes coletilles o aquestes, no? Aquest tipus de frases dintre de la nostra comunicació, i que és important tenir-les en compte perquè de cara a la persona que realment té un problema de memòria, doncs s'hi troba amb una confrontació que pot generar un conflicte, no? I d'aquí vindria tot el tema dels trastorns conductuals. Llavors, si fem una bona, si aprenem a comunicar-nos d'una manera adequada, doncs evitarem que segurament en molts casos doncs no arribem a pues, que la persona se senti, pues, això, agredida, o que pugui respondre malament davant bueno, del que els estiguem demanant. O...
Clar, ha de ser complicat perquè habitualment en la nostra comunicació ja ens acostuma a passar això entre uns i altres sense que hi hagi...
Exacte.
A veure, tots tenim les nostres històries, però sense que hi hagi aquest tipus de trastorn, no? Perquè jo me'n recordo això de dir aquesta típica... Que m'entens, no? Hi ha gent que et diu, digues, m'explico.
M'explico, sí.
Que és com, jo m'estic explicant, tu pots pensar que ho estàs fent bé i l'altre no se sent llagre. Doncs si en el dia a dia, entre nosaltres, ja hi ha aquests petits problemes que poden degenerar, doncs, en grans conflictes per a l'hora de comunicar-nos, això se li afegeix el tema d'aquest tipus de patologies, no?
Exacte. Sí, sí, jo penso que és això a vegades. I
Lorena, costa't el micro.
Ah, perdona. Fins i tot el tema de la comunicació no verbal. O sigui, quan expressem alguna cosa a vegades amb el to o amb la manera d'impulsar-nos a l'hora de parlar, això ja genera un tipus de situació cap a l'altra persona que ho pot rebre o bé com algú més... no, relaxat o bé com algú més agressiu i per tant la persona moltes vegades el que fa és respondre, no, a aquesta actitud. I amb aquest tipus de malalties, pues, exacte, amb més raó perquè tenen una dificultat per comprendre moltes situacions que abans per nosaltres són quotidianes i que pel tema del raonament abstracte, pel tema de la memòria, tot això, som capaços d'identificar, no, aquella persona quan ens diu alguna cosa, què ens està volent dir, no, o com ens ho diu perquè ja té aquest caràcter, però amb aquest tipus de malalties tota aquesta percepció es perd, o sigui, es perd l'empatia, es perd la capacitat d'entendre, pues, situacions més complexes, de tenir aquest filtre social, d'entendre, no, què s'ha de dir o en quina situació, i per tant nosaltres, clar, ens hem d'avançar totes aquestes coses perquè pugui ser més fàcil i ens podem comunicar d'una manera més adequada i bueno, i sigui, puguem aprofitar aquestes situacions, no, en què ens comuniquem amb els nostres familiars d'una manera, pues, més relaxada i sense generar conflicte. Mm-hmm.
Quines són les consultes que fan més sovint els familiars? Quins són els temes que més els preocupen respecte a això?
Mira, la veritat que el tema de la conducta és el que més els hi preocupa, més que el tema de la memòria. Sí que a vegades, pues, el tema de, pues, que potser, pues, han perdut algun objecte o que han tret molts diners i els han amagat i no els troben, tot això els hi genera, no, un problema. Però la veritat que el tema que més els hi preocupa és el tema de la conducta, perquè moltes vegades, pues, comenten com, bueno, és que clar, pues, a lo millor estem a casa i de sobte, pues, li dic alguna cosa, es posa nerviós i a lo millor, pues, m'insulta o es torna a tenir aquest canvi de conducta, pues, més agressiva, i per tant els familiars, clar, no saben com enfocar-ho o quines estratègies utilitzar per poder manegar aquest tipus de situacions.
Clar, perquè a més el familiar, jo estava pensant que quan algú l'insulten, el que t'agafa allò que penses el primer que vols és contestar, ja et costa habitualment, no?, haver, exacte, de donar-te'n, que al final t'hi acostumes,
no? I hi ha un component, clar, tan emocional, perquè, clar, és el teu familiar, a lo millor aquella persona abans era una persona... doncs agradable,
molt
que no havia,
exacte, sí, sí,
carinyosa, sí, carinyosa, que mai havia fet algun tipus d'insult, i per tant, clar, sobta molt de cara a família. A més, cada un portem la nostra càrrega del dia, no? Vull dir que a vegades és
perquè l'agressivitat és un dels trets característics d'aquestes malalties.
A veure, el tema de l'agressivitat és un dels poder més comuns dels trastorns conductuals, però al final els trastorns conductuals el que són és el que s'estan comunicant algun desig.
Yeah.
Les persones quan es mostren d'aquesta manera és perquè hi ha alguna cosa que no s'hi senten, no? Que és desagradable o que s'hi senten a disgust i que no saben ben bé com comunicar-ho, perquè ja no tenen aquestes estratègies per poder comunicar les coses com ho fem nosaltres. Mm-hmm. No? Inclús un malestar, si tenen dolor, a vegades no saben comunicar aquest dolor o on el tenen, i llavors es mostra en forma de conductes...
Clar, però interpretar tot això des de la desconeixença d'un familiar
és
complicat, eh?
I a més a més, quan potser també estàs cansat o cansada, perquè a més de tota la feina que fas,
clar,
habitualment has d'ocupar-te d'aquesta persona, no? I et desocupes una mica de tu, no? I al final, clar, t'heu de passar moltíssim tot plegat, eh?
Moltíssim, sí. I per això jo penso que és important que les famílies comptin amb nosaltres. Vull dir, jo penso que aquesta situació, vull dir, el fet de ser cuidador d'una persona, no, amb un entrenament cognitiu, és algo molt complex, i per tant jo penso que una ajuda mai va malament, i nosaltres estem, pues, per això, o sigui, per acompanyar els familiars en aquest procés, per poder donar-los, pues, eines. A vegades jo sempre dic que no hi ha una fórmula màgica, amb el tema de les conductes i amb els canvis aquests sobtats, no hi ha una fórmula màgica, perquè al final cada persona és un món.
Clar,
i
perquè no hi ha dos malalts iguals tampoc,
exacte,
no?
Hem d'atendre la persona amb les seves característiques, amb la seva personalitat, perquè això no ho perden, estar en el fons, o sigui, si hi ha una màscara que és la malaltia, però en el fons de la persona segueix estant en la seva essència, no? I per tant hem de tenir en compte, doncs, això, i a vegades jo els dic que s'ha de tenir molta imaginació, a part de paciència, que tenen molta paciència els familiars.
I són familiars que en el fons s'acaben convertint en professionals de la malaltia, no?
I tant. I tant, jo sempre els dic, jo us dono la part teòrica, la part d'estratègies i el pensar conjuntament, que dos caps sempre pensen més que un. Evidentment, qui està, vull dir, que qui està directament al dia a dia són ells, i són els que saben més de la persona, i al final és aquesta la informació que nosaltres necessitem per poder ajudar-los, no? que conjuntament doncs, puguem trobar la manera de que això sigui doncs, més fàcil, de que no només hi hagi situacions negatives, sinó que també puguin viure situacions positives dintre del que és el procés de la malaltia i gaudir del present. Jo sempre els dic que intentin no mirar molt, molt més enllà i que intentin gaudir doncs, dels moments que tenen bons i que
sí?
es quedin amb
es
això.
Pot arribar a gaudir?
Penso que, si, canviem la perspectiva i intentem fixar-nos en el present, que crec que ens costa molt a tots, sempre anem per endavant.
Sempre estem arrossegant el passat i pendents de què passarà, no?
Exacte. I, per tant, quan fas aquest canvi de paradigma o de perspectiva, penso que sí que hi ha moments, evidentment, que són bons, que la persona pues, està millor o que està tranquil·la i que, per tant, podem gaudir de qualsevol activitat amb ells. Per tant, ens hem d'intentar pues, centrar en aquest present, que és molt difícil i és una de les tasques que intentem fer amb els familiars, de conscienciar-los a mirar a l'ara i intentar no mirar molt més enllà. Jo intento no avançar... Sí que a vegades ens trobem amb famílies de diferents... Amb diferents bueno, que tenen persones amb diferents graus de demència, però sí que intento no avançar gaire, o sigui, anar una mica atacant el dia a dia. Que crec que...
Clar, perquè potser cada cas és... Bueno, evidentment, cada cas és un món i no cal preocupar-se per una cosa que potser ni en aquell cas ni passa,
exacte,
no?
Exacte.
Sí, això també ens ho podem aplicar nosaltres en el nostre dia a dia.
És que, de fet,
ens avancem molt el que potser no passarà mai. No,
perquè és que, a més, ella estava parlant ara de viure el moment. És que nosaltres tampoc sabem què passarà aquesta tarda o què passarà demà.
Tenim aquesta mala costum de pensar en el que passarà demà, quan igual demà igual ni arriba, no?
Hi havia una frase...
Tant de bo sí, però...
Hi havia una frase, no sé exactament de qui era, que diu: he viscut grans tragèdies, algunes d'elles a la meva imaginació.
Sí, exacte. Sí, a més que sempre fem mil hipòtesis i normalment no es compleix mai.
No,
mai
no,
es compleix
no.
cap d'aquestes hipòtesis que ens fem.
Perquè
per tant,
la vida sempre ens vol demostrar un altre camí.
Exacte,
no?
Estem a punt d'acabar de la xerrada d'aquest dijous.
És
per famílies.
És per les famílies, sí. Recordar això, que és de 3:15 a 4:30.
A on?
A la sala de juntes de l'Hospital de Calella. I que, bueno, que sí que si venen famílies noves, que sí que una mica la idea és que puguem arribar cada vegada a més persones, és que primer sí que han de fer una primera entrevista amb mi i contactant amb l'hospital o a partir de la pàgina web de l'AVA o bueno, directament des de consultes externes, doncs fer una primera entrevista i així poder...
És a dir, la xerrada no s'hi pot anar...
No
és de portes obertes per tothom.
A veure, és de portes obertes, el que passa que sempre fem una primera entrevista perquè a mi m'agrada conèixer tant a la persona que pateix la malaltia com a la família. M'agrada poder dirigir-me amb ells i fer-los un seguiment no només grupal, que seria el que és les xerrades, sinó que també pues, fer un acompanyament més individual. I d'aquesta manera pues, fem el procés.
Molt
doncs
bé.
Ja ho sabeu, aquest dijous 3:15... eines per comunicar-vos si esteu en aquesta situació, per començar una pinzellada, no? Perquè després podeu aprofundir. Moltíssimes gràcies, Lorena.
Moltes
per la tasca i per anunciar-nos això i començar a divulgar-ho.
Esperem d'aquí 15 dies.
Vale.
Gràcies, Lorena, que vagi molt bé.
Bon dia.
I nosaltres ara escoltarem les notícies de les 11 i després entrem en Trens a Talcària.